Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Mitja, aquest investigador, etc. Ara ja coneixes les regles de joc. Clar. I ja pots dir, perdoneu, això que estic fent és legal perquè m'ho he mirat.
Sí, sí, sí.
Fins ara això no podies fer-ho. Que han posat unes normes que et permeten anar molt lluny o molt poc lluny amb la teva recerca. Això hi ha qui dirà que aquesta llei és restrictiva per la recerca i la investigació, o hi ha qui diu que deixa volar suficient. Aquesta és la tensió que hi ha hagut en la negociació.
Acabem amb la Iva i amb la Sara. Si voleu fer una pregunta molt breu, Iva i Sara.
Sí.
Gràcies. Jo volia tornar un moment a l'origen del debat que estàvem tenint, perquè clar, la intel·ligència artificial té una capacitat de manipulació de la realitat i per tant de l'opinió pública i del nostre concepte de realitat molt important, i aquesta capacitat fins ara es vehicula a través de plataformes i empreses que no són europees. El Genís posava l'exemple de la protecció de dades i de com això la regulació europea ha marcat la protecció de dades d'aquestes grans corporacions a nivell mundial, però això ha costat molt i ha costat processos judicials i multes amb aquestes grans companyies. Fins a on preveieu que duraran les resistències en el cas de la intel·ligència artificial? Per entendre'ns, Google no tindrà gaires incentius de respectar aquesta llei fins que no hagi desenvolupat bastant més les capacitats de la seva intel·ligència artificial, per exemple.
Però, per exemple, quantes vegades Facebook, Instagram, Twitter han dit: si Europa no en deixa fer això, tancarem i marxarem.
Sí.
Això ho hem sentit moltes vegades, però no marxen, ni mai guarràs.
No, no. Algú ho havia celebrat, fins i tot,
Bueno, doncs mira, Irlanda. Mira, Irlanda.
Sí.
Torna.
No acabem de marxar, vull dir que jo crec que estic d'acord que hi ha una tensió entre el regulador i l'operador, però com a tants llocs, no? Vull dir, no...
Acaba-m'ho, Sara.
Sí, no, entenc que hi hagi, per part del Genís, aquesta felicitació de que hi hagi almenys un intent de revertir aquesta incertesa jurídica, perquè estem parlant de la protecció de drets fonamentals, no?, de la ciutadania, que no ho hem d'oblidar, que és el que està en risc en tot moment. De totes maneres, a mi el que em preocupa, el que em genera dubtes, és justament el que deies abans, Genís, que la realitat ens pot tornar a superar i ens pot passar per sobre com una piconadora, és a dir, fins a quin punt aquest blindatge de la seguretat jurídica és absolutament efímer. I ho dic també perquè la llei pot tenir escletxes i se li veuen escletxes molt fàcilment. Si ens n'anem a la identificació biomètrica, que per exemple s'estableix que es pugui aplicar doncs, en casos de segrestos o per trobar víctimes de trata, i que també es pugui aplicar en directe quan s'està cometent un atemptat terrorista, però també hi ha una fase intermitja que parla de prevenció, de prevenir un atac terrorista, no? I per tant, la valoració del nivell de risc queda en mans dels propis països. Fins a quin punt això genera un ampli parèntesi d'arbitrarietat, no? I de aleatorietat, de fins a quin punt es pot vulnerar la llei a través d'aquestes escletxes amb una empara legal per part dels propis països. O sigui, la meva pregunta seria si aquesta llei, malgrat haver-la de celebrar perquè fins ara estàvem a la intempèrie, si té molts forats perquè tant empreses com països doncs puguin trobar escletxes per sortejar-la. També a nivell de sancions, perquè hem parlat en tot moment de sancions a empreses, però què passa quan són anònims els que difonen aquestes falses informacions o aquestes informacions fetes amb intel·ligència artificial sense cap mena de preavís?
Genís.
Sí, però és el que et deia abans del pisuergazo, com hem començat, no? Vull dir, una llei d'intel·ligència artificial que un dels punts forts és intentar posar ordre amb els sistemes de vigilància biomètrica. Perquè s'estaven desplegant per totes les ciutats, tots ens hem escandalitzat molt de Xina i les càmeres que tenen al carrer per vigilar la població, però us animo a fer l'inventari de càmeres oficials, legals, registrades a la policia, càmeres que hi ha a cadascuna de les vostres ciutats: Igualada, Figueres, Sabadell, no parlo de Barcelona i Madrid, que tenen, jo què sé, conselleries i ministeris. I quantes càmeres oficials hi ha instal·lades al carrer d'Olot? O sigui, la xifra és tan escandalosa i no hi havia marc legal que marc legal com el tenim ara, eh? Vull dir, de, si es poden fer servir o no es poden fer servir serveis de vigilància. Jo estic d'acord amb tu, és molt preocupant, la llei que tenim ara és insuficient, i com que jo vaig decidir fa temps que de naturalesa era optimista, el que decideixo és, bueno, comencem a regular aquestes coses. I un últim comentari, quan parlem de notícies falses, jo he vist notícies falses publicades al diari.
Sí. I tant.
I no ha passat res. Sí. I ningú avisava, ningú deia disclaimer, aquesta notícia és falsa. No, es publicava i fulano perdia les eleccions i ja està, ja toma pel saco i d'aquí un any ho trobarem.
Sí, cap sanció.
El problema aquest l'hem tingut sempre. Jo vaig estudiar història, ens expliquen coses del segle XI que són mentida, i ens explica... a mi em van explicar que la gent del paleolític, els homes caçàvem i les dones recollien fruits.
Sí. Vull dir que, i això no és així, no?
Jo era mascle i caçava senglars i la meva parella collia maduixes. És mentida.
I això era l'intel·ligència humana, no l'artificial.
I això era, vull dir que, mentides n'hem tingut sempre tota la vida.
No, em referia als vídeos de imatges,
imatges
de persones suposadament falsos, dient alguna cosa que en realitat no ha dit, no?
Però ara són vídeos amb unes declaracions falses, i abans eren textos amb unes declaracions falses.
Sí,
les 10 i 6. En tot cas, Genís, un altre dia en parlem més àmpliament, però en tot cas la notícia és aquesta. És una notícia històrica, òbviament, la Unió Europea legislant per primera vegada, és el primer territori que té una regulació al voltant de la intel·ligència artificial, i en un pacte que ha estat aquesta matinada després de 3 dies de llargues negociacions.
I un altre èxit de la Nadia Calviño.
Sí, senyor.
No. Això depenia d'ella, eh? La Carme Artigas és a l'equip de la Nadia Calviño.
Sí, senyor.
Aquesta senyora, no, home, la trobem a faltar.
Carme Artigas, que ha sortit molt orgullosa de la reunió, no? I catalana, secretària d'Estat de Digitalització, i que, en fi, que ha estat la cara, diguem-ne, de l'acord europeu per la intel·ligència artificial, que diem que efectivament és històric. Una abraçada, Genís, moltes gràcies.
Gràcies, bon records.
Que vagi molt bé. I abans que convidem el Lluís Tobar, ara en parlarem, Lluís, però l'altra qüestió que hi estàveu mirant també és al voltant del català a Europa, que això, la impressió que tinc, pel que tu també has explicat, és que la setmana que ve, que és l'última reunió que pot incidir el govern Pedro Sánchez com a govern de torn de la Unió Europea, tampoc no és probable que es voti.
No, exacte, perquè les delegacions van demanar dos informes, un abans de poder sotmetre a votació, un de costos econòmics, que aquest ja el tindran damunt la taula el dimarts, ho explicàvem aquest matí, 132 milions d'euros és el que xifra la Comissió Europea que pot costar l'oficialitat del català, del basc i el gallec, però falta un informe, jo diria tan o més complex que el de costos econòmics, que és l'encaix jurídic. I moltes delegacions, els països nòrdics sobretot, han dit que fins que no veguin aquest encaix jurídic, doncs no volen sotmetre-ho a votació. És evident que es faran progressos. A l'agenda de l'ordre del dia sí que hi ha una possibilitat, és a dir, si el ministre Álvarez, que encara de fet no està confirmat que hi vagi o no...
Havia d'anar al Marroc, de fet, aquesta setmana que ve.
Exacte, per tant, pot ser que no hi vagi, ens deien qüestions d'agendes, doncs si ha d'anar al Marroc no hi serà, però hi ha una possibilitat de que si la presidència espanyola veu opció a que això pugui tirar endavant, i es contempla l'opció de votar, però és pràcticament remota perquè encara no hi ha aquest encaix jurídic, i per tant hauria de passar això ja a partir del mes de gener, la presidència de torn belga, i on aquí doncs el govern espanyol haurà d'utilitzar la seva diplomàcia per convèncer-los que aquest punt no desaparegui a valor del dia i continuï, almenys fins a les eleccions europees, perquè clar, aquest escenari, si no s'aprova abans de les eleccions europees, a partir de l'any que ve, clar, pot depèn de les majories, pot canviar. Sí, pot canviar del tot i pot quedar en un calaix.
Les 10 i 8, gràcies Lluís, fins ara.
Gràcies.
Que rius, Baños.
Presidència belga, eh? Si què, és que no sortim de Brussel·les-Madrid, Madrid-Brussel·les, és com si el món, no, es concentrés
aquí.
Li toca.
No, a mi el que em fa gràcia és que mira que estan parlant de la intel·ligència artificial que ho pot fer tot i no sé quantos, i de totes les possibilitats humanes que tenim ara a l'abast, traduir el català és el més difícil que hi ha, eh?
44 milions d'euros,
bueno, no, i 44, i aprovacions, i hablem en castellano, no l'entiendo, de què me habla, saps? Vull dir que mira que podem fer
abans, coses. Abans d'obrir aquest meló, jo crec que la llei de la qual...
L'intel·ligència artificial. Sí,
estic anys llum de coneixements de ningú, eh? Però que a mi em sembla una bona idea. Dóna molt de sentit a la Unió Europea. Perquè precisament els estats no es posen d'acord. I gràcies a que hi ha la Unió Europea,
sí,
tindrem aquesta norma. I com aquesta, moltes. Per tant, dona sentit a la Unió Europea, perquè si no seria inviable.
Impossible.
Però moltíssima de la
després
norma que tenim.
Després és veritat que el poder dels estats, sí, fa que passin que, per sobre del que ha dit la Unió Europea.
30 anys que diuen, els estats estan, sí, perdent poder.
Senyor,
no,
però cada busquem un altre model. Quin és l'altre model?
No, 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 no.
Sí, sí. Quin és l'altre model alternatiu?
No, Carles, el que tenim.
Doncs
sí,
això
sí,
dels Estats,
sí,
Units, no? Parem màquines.
Bueno, no, hi ha un altre model alternatiu, que és el de la Xina.
També, que ja no t'han preguntat.
Ja no pregunten
per les dades biomèdiques. No,
no, no.
No s'ha debatut això.
I una cosa...
A la ràdio no parla del tema.
I una cosa que
sorprenentment,
mira,
no,
que faig referència i manllevo, que diuen, manllevo, sí, que és la, sí, paraula bonica que de tant,
preciosa.
Manllevo de l'Agustín Rodríguez, periodista, vale? I, mm-hmm, i consultor, que un concepte que va deixar anar respecte a les normes europees que poden tenir escletxes, no? Però que em sembla xulo, no? Que diu, el Pare Nostre té 56 paraules. Diu, els 10 manaments, 297. La declaració d'independència dels Estats Units d'Amèrica, 300. I les normes d'exportació d'ous d'ànec de la Unió Europea, 27.000. Llavors, conceptualment, no? Per molt que intentis que la norma sigui, no? Mai acaba.
Molt exacte i que arribi a tot,
sí, doncs no acaba d'arribar. Però jo crec que està bé, o almenys a mi m'agrada, no? Poder dir que, no, no, que la Unió Europea té sentit, i també té sentit per això, perquè al final han de fluixar després de 40 hores.
10 i 11, un moment, eh?
RAC 1. La vida
passa pel davant, però igual que passa... Torna l'alegria que passa l'últim musical de Degoll de Gom. Una companyia d'artistes desperta els desitjos i les emocions d'un poble gris. L'alegria que passa de Degoll de Gom. Dos únics mesos al Poliorama. T'emocionaràs.
El regal més original el trobaràs a Norma Còmics. Superherois, mangas, samarretes, figures, tot el que et puguis imaginar i molt més. Som al passeig de Sant Joan 7, a l'Arc de Triomf. Regala Norma Còmics.
Viu el natalíssim Nadal a l'Esplau en gran. De l'1 de desembre al 5 de gener podràs gaudir de les experiències més increïbles. El concertàs de Henry Méndez, el nostre bingo roscón en directe, la visita del pare Noel i el rei Gaspar i la nostra gran nevada tradicional. Vine a gaudir del teu dia de shopping a l'Esplau amb la nostra oferta d'oci i restaurants. Més info a esplau.com/navidíssima.
Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
Veniu, veniu, que ja torna al teatre al carrer Nadal. Viladecans s'omple de màgia, teatre i molt d'humor amb una gran proposta d'espectacles a peu de carrer, gratuïts i per totes les edats. Descobriu tota la programació a viladecans.cat. Us hi esperem. Ah, i no oblideu que viure el Nadal a Viladecans és una altra història.
Barcelona s'il·lumina, venen les festes de Nadal. Anem a comprar al mercat. Hi ha Maria Cristina cap d'any, cap escudella com la de la mare. La cavalcada al carrer Urgell, a Santa Llúcia un regalet. Jo vaig a Sants i tu al Carmel. Si el teu cor està fet tires, hi ha una cosa que ens uneix. Si ets feliç quan Nadal torna, és l'orgull de ser on ets.
Ara ve Nadal, ara ve Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà del 6 al 10 de desembre perquè puguis fer realitat les teves idees. IKEA Badalona tancarà el dia 10. Més IKEA.es/Catalunya.
Saps on és l'autèntica màgia del Nadal? En un somriure que et canvia el dia, en compartir les crispetes més cruixents o en agafar-se de la mà ben fort vivint l'emoció del cinema a la pantalla gran de Cinesa. Aquest Nadal regala la màgia del cinema amb les targetes regal de Cinesa. Demana-les al teu cine. Informa't a Cinesa.es.
El proper dilluns 11 de desembre et convidem a seguir en directe pel web de Mundo Deportivo la primera jornada de deporte de persones con discapacidad. A partir de 6:45 de la tarda t'hi esperen entrevistes i taules rodones amb campions paralímpics i institucions públiques i privades que parlaran sobre els reptes de futur. Organitza Mundo Deportivo amb la col·laboració de CaixaBank.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat.
És fàcil.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Esteu animadíssims, la intel·ligència artificial i les càmeres i tot això.
Sí, que no entendris res. No, però parlar tranquil·lament.
Sí, és veritat que ara n'estàvem parlant a micròfon tancat. El Carles, que coneix bé les qüestions de seguretat dels governs, etc. Parlaves de com les càmeres, efectivament, per poder tenir accés a les imatges d'una càmera de vigilància, de videovigilància al carrer, o de col·locar-la, no és tan fàcil com, ara, com un senyor ara, que es penja en una façana i, penja, ara, i posa una càmera.
Ara com ara es pot estar d'acord o no en què hi hagi una càmera al carrer. Això jo no m'hi poso aquí. Però perquè hi sigui i es pugui fer ús d'aquestes imatges, ara com ara, ja està arreglat, diguem, d'una manera molt rigorosa, i molts cossos policials, diguem, la Comissió de Videovigilància del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i molts ajuntaments no és la comissió més estimada, perquè demana argumentacions i demana, diguem, de molta diguem, veracitat i moltes dades contrastades per poder autoritzar aquella càmera, i aquella càmera està autoritzada per un perímetre, no per un altre, no es pot bellugar, etcètera. El que passa és que el que tingui aquella càmera o totes les càmeres que fins ara estan als carrers d'Olot, d'Igualada, de tal, de Badalona, de Barcelona i de tot arreu, tenen, ara com ara, estan limitats. Doncs vostè enregistra, posem per cas, enregistro 15 dies, doncs, enregistro tota la durada del rec d'Igualada, i aquestes imatges es guarden durant X dies.
Sí, sí.
Si ha passat algun fet delictiu, la policia i els jutges hi poden anar a recórrer. Això és molt diferent de que online hi hagi un sistema algorítmic que no sabem que ben bé
a temps real està fent
continuadament
comptant dades i
correctes.
Jo el que dic que ja ho hem vist a internet, diguéssim antiga, que ja és curiós.
La d'aquest connectaves i tallava la línia de telèfon.
No, dic que ja, i les empreses ho fan perquè els hi convé, les empreses oligopòliques. Recordem que totes les tecnològiques no és un mercat lliure, sinó que és un mercat oligopolístic. Doncs que hi ha dos maneres d'estovar l'opinió pública. Una manera que és d'estovar l'opinió pública, que és oferir-li aquestes aplicacions llamineres, fàcils, i on veus, és que es fan imprescindibles per conduir en els GPS, totes aquestes coses. Oi, que bé, no? Quin avenç tecnològic. La idea de que el preu a pagar, aquella frase que es diu, si això és de franc, el producte ets tu, no? Doncs és cert. El preu a pagar és el que t'amaguen. És a dir, tu t'ofereixes una quantitat de meravelles tecnològiques que et faciliten, sobretot a partir del concepte de comoditat, no? Que et faciliten la vida, o que te l'expandeixen la vida d'una manera tremenda, però no
t'amaguen
quin és el preu real de les coses, que són drets, que és
registrar
tota la teva vida,
sí, però algú que potser algú que t'està escoltant ara diu, ah, doncs té raó, i al cap de 15 minuts es baixa una app que fa no sé què, i llavors o se'n va a l'aeroport i li sembla allò més innovador donar el seu reconeixement facial per passar.
Fixeu-vos avui, per exemple, que n'hem parlat de l'apunyalament ahir a Barcelona. S'està buscant un senyor que va apunyalar una dona al barri de Gràcia, baixant pel carrer Tordera, perquè anava sortint de sopar, doncs probablement, si jo fos familiar d'aquesta senyora,
podries càmeres, per favor, reconeixement,
vull saber, perquè com pot ser any 2023 que no hi hagi cap càmera que pugui dir-me qui és el senyor i per què no el detenen.
El confort, la salut i la seguretat, que s'utilitzen per qualsevol nova tecnologia, la manipulació genètica del CRISPR, que és un sistema, diuen, això guarirà malalties.
Quina formació tens? Quina forma? I
ara,
en
hi ha un
minuts,
preu,
diguéssim, no deixem parlar
una mica faustic.
Ni a la Iva, ni a la Sara. Però quina formació hi ha?
T'he agredit.
Sí, senyor, t'he agredit.
Persona de Natàlia.
Quina formació tenim ara que en parlem? De tot, quina formació hi ha als joves sobre privadesa?
I els no tan joves també, eh?
Bueno, no.
Què significa?
Bueno, clar,
a veure, però és que tots...
Allò, no tinc res a amagar, eh?
És tots... més, crec que els joves igual encara tenen més coneixement sobre la privacitat que els adults.
És que tots alegrement hem ofert, sense rumiar-ho i sense meditar-ho, les nostres dades a les grans empreses de xarxes socials, o cada vegada que entrem en una pàgina web vas clicant aceptar i no et pares a pensar en què estàs cedint, no? Què estàs regalant i fins a on ells poden entrar en la teva privacitat, o fins a on poden manllevar els teus drets amb aquest simple clic que tu fas, no? A mi el que em sembla preocupant és això que apuntàveu abans, que moltes vegades s'aprofita la generació d'un clima de por, generar des de, fins i tot des de la política, la sensació d'inseguretat per justificar que aquella eina és imprescindible i que, per tant, per justificar doncs, que la vigilància en les vides de les persones ha d'anar a més, que és el que deia abans, la securitització, que això es va veure...
Aeroports, 11
es va veure disparat a partir de l'11 de setembre, sí, sí, evidentment. I la població vam cedir,
oh, i tant,
pensant que era pel bé de la nostra seguretat.
Treguis el cinturó.
Clar, perquè teníem la por de l'alerta terrorista que ens arribava per tot arreu, no? I que ho vèiem doncs, com diferents països estaven sent colpejats pel terrorisme en aquell moment. I, per tant, no ens hem parat a rumiar exactament què és el que estàvem fent amb tota aquesta legislació. Mm-hmm. Va passar també en el seu dia aquí, a més petita escala, però va passar amb la llei Mordassa i les modificacions de la llei de terrorisme digital, que es van fer. En aquell moment l'embolcall va ser que s'havia de fer front al terrorisme jihadista que estava afectant a altres països europeus.
Per això no va haver-hi... No donarien suport a cap govern, sinó
que no se volia, No va haver-hi una protesta massiva en contra d'aquestes reformes.
A tot això, per cert, una cosa que ara he citat el tema de l'apunyalament, algun dia n'haurem de parlar, Carles, perquè l'altre dia sortien les dades, a l'ACN va publicar les dades dels delictes amb intervenció d'arma blanca detectats a Catalunya, triplicat en 10 anys, Hem passat de 500 casos el 2013 a 1.600 l'any passat.
Va bé, jo, pobre, Iva, que em sap greu, pobre.
Sí, hola, Iva, perdona. Ara et passo la pilota, Iva, disculpa.
Fa uns mesos, algun any, amb unes declaracions, jo crec que desafortunades pel context, però no en el fons, el regidor Albert Batlle parlava de la cultura de la navalla.
Sí, senyor. Sí.
Val? I desafortunades, dic, perquè en el context i tal es va traduir o es va voler portar cap a l'àmbit de determinats migrants o joves o tal, però el que és una evidència, diguem, que ara ningú pot refutar, ningú, és que hi ha molts més incidents i moltes més incautacions d'armes blanques i de l'ús d'aquesta arma blanca. En contraposició, és veritat que les armes que van més enllà de les blanques de moment només són utilitzades per un determinat tipus de crim.
En general, sí.
Llavors la resta és una minoria, però l'arma blanca s'està convertint en un element delictiu no poc comú. No poc comú, llavors això, diguem, clar, té poques maneres d'atacar-se més enllà que modificar les lleis d'una manera ràpida sobre el fet de la possessió i l'ús.
Iva, digue.
Jo volia obrir un altre tema que per mi és molt inquietant amb l'ús de dades personals i el que es pot fer ara amb intel·ligència artificial i que normalment no tenim tant en compte perquè aparentment no és tan intrusiva o no ho és presencialment com és el fet de treure's el cinturó quan arribes a un aeroport, que és el tema de la salut. Estem veient, d'una banda, una concentració cada cop més bèstia en la indústria de la salut. Avui en dia, jo crec que pràcticament totes les clíniques de Barcelona pertanyen a una corporació. Si vols fer-te anàlisis clíniques per mútua, tens dos grans laboratoris que gestionaran les teves dades i així ves sumant i seguint. I són entitats privades que gestionen dades tan personals com les mèdiques, que estan hiperregulades, però que no hi pensem mai en la concentració que s'està produint en poques mans de moltes dades de tots els catalans i de tots els espanyols i probablement de tots els europeus. Això d'una banda, i d'altra banda, l'accés que ara se'ns dona a la diagnosi, als resultats de proves en obert sense passar pel metge, jo crec que hi ha moltes coses que no estem pensant de com es gestionen les dades i com se'ns ofereixen en termes de salut que requeririen molta més reflexió i molta més reflexió ètica i se'ns està passant una mica per davant sense que ens aturem.
7 minuts i 2 quarts d'11 del matí. Abans amb el Justo Bar li preguntàvem per el tema del català. Si és una setmana clau, ell deia, ara mateix sembla que la votació encara no serà la setmana que ve sobre el català a Europa. Vicent Climent Ferrando és especialista en política lingüística a Europa i hem parlat en alguna ocasió des de que va començar tot aquest debat al voltant de l'oficialitat del català. Senyor Climent Ferrando, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir vam saber aquesta xifra dels 44 milions d'euros. Jo recordo que quan el vam entrevistar a vostè, que per cert, ha encertat totes les prediccions que va fer aquell dia, que va dir, això va per llarg, això no serà, no és un dia, no és un dia per l'altre, etc. Li vam preguntar pels costos i vostè va dir, crec que estàvem sobre menys d'un euro per ciutat d'Europa, no? Aquests 44 milions hi quadren, senyor Climent Ferrando, o no?
Bé, doncs caldria veure exactament en què s'han basat, en quants documents, en quins documents, en traducció, interpretació, si és només traducció. Traducció són, quan parlem de llengua escrita, interpretació és quan parlem de llengua oral, evidentment també hi ha la interpretació. Per tant, clar, és molt difícil quantificar aquestes dades, perquè quan, en quantes no, el nombre de vegades que interpretaran, el nombre de documents, per tant, quadrar. Jo necessitaria veure el document, la font original, per exactament analitzar-la, però bé, si surt de la comissió, doncs entenc que ha de ser així. El que sí que m'agradaria introduir al debat és que en cap altra llengua, amb menys parlants, ni amb més ni amb menys, s'han debatut els termes d'aquesta manera, és a dir, des del punt de vista econòmic. Evidentment que tot costa, però clar, si els debats ja comencen una mica esbiaixats, perquè si tu poses com a element principal el cost, però a ningú li agrada pagar, diguem-ho d'aquesta manera.
Clar. I això li fa mal pensar sobre el futur, diguem-ne?
Jo és a dir, diria que sí, és a dir, potser s'arriba a una solució híbrida, intermitja, és a dir, que no és plena oficialitat. Ja hi va haver alguns estats que van comentar, doncs ara mateix no és la primera de les preocupacions que té la Unió Europea, val dir un estat, si no recordo malament, Estònia o Lituània, també Finlàndia va dir, bueno, doncs és un tema que cal tenir més informació. Per tant, es veu, es dedueix, no es veu, perquè això no són ciències pures, en què la predicció és 100% correcta o incorrecta, sinó el que es veu, es sembla, per les declaracions polítiques, que serà una mica una cosa bastant complicada, si no impossible.
Vaja, doncs miri, pam. A més, dèiem que dimarts és l'última reunió que pot incidir el govern de Pedro Sánchez. Anava a preguntar-li per al següent torn que el té Bèlgica, que és un país que recordem que té 3 idiomes oficials, no sé si és sensible a la matèria i podria ser un bon aliat per seguir amb el debat.
Bé, en principi sí que és sensible, evidentment, com dius, la presidència la té ara mateix a l'estat espanyol i s'acaba ara el desembre, per tant, la següent presidència és de Bèlgica. Clar, com funciona això? És a dir, cada estat decideix què posa a l'ordre del dia o què no posa. Ara podia fer-ho l'estat espanyol, per tant, ho podia proposar, i aleshores amb això tu ja debats el que els altres estats membres... és molestant que diguin, no, això no es parla. Bueno, si jo soc tinc la presidència, decideixo una mica de què es parla o què no. Ah. Bèlgica, doncs, en principi, i dic molt en principi sí, però clar, hi haurà d'altres temes també que voldrà proposar, i si ha vist que amb la presidència espanyola no s'ha aconseguit, no sé si s'arriscarà a proposar una cosa que no ho ha aconseguit la presidència espanyola, que era qui li tocava. Per tant, sensibilitat sí, però per la qüestió de les 3 llengües oficials, però clar, un element pragmàtic des del punt de vista polític, anem a veure, perquè doncs jo ara, si tu no ho has fet quan et tocava a tu i tenies una mica les regnes del tema, doncs ara, clar, proposar una cosa jo, doncs... però bé, veurem una mica les relacions bilaterals Bèlgica-Espanya, polítiques de qüestions... diplomàtiques és el terme que volia dir, doncs sí. Veurem si són bones, no ho són, o es deixa caure. Ara ho veurem.
Però, senyor Climent Ferrando, llavors la meva pregunta és, l'última llengua, que crec que ens ho va explicar vostè, que va entrar va ser el gaèlic?
Sí.
Per què el català, o el basc, o el gallec, i el català perquè és el primer que s'ha proposat, tenen menys facilitat que el que va tenir el gaèlic per entrar? És a dir, quin és el dubte que creu que genera dins de la Unió Europea? O senzillament és una qüestió com que no és prioritari, no ho farem?
El dubte jurídic no n'hi ha cap. L'article 1/1958 parla de... no diu que ha de ser una llengua oficial de l'Estat, diu una llengua oficial a l'Estat, i aleshores el català és una llengua oficial a l'Estat espanyol. Les reticències venen sobretot, són qüestions més polítiques que no pas jurídiques, polítiques, per què? Perquè doncs si entren tres noves, doncs altres països diran, doncs obrim la caixa de Pandora i d'altres llengües també voldran.
Però això també podria haver passat amb el gaèlic, no?
No, perquè el gaèlic irlandès és llengua oficial
a tot l'estat,
a tot l'estat d'Irlanda. És més, és, no només és llengua oficial, sinó és la llengua, com diu la Constitució, amb llengua nacional. És a dir, és la primera llengua. És com diguem llengua pròpia.
Anirem a parar, senyor Climent Ferrando, allà on anem a parar, perquè aquesta setmana la Constitució, doncs el pecat original és que la Constitució no diu res explícitament del català.
No, la Constitució, l'article 3, parla de les diferents llengües que s'hablen en les diferents territoris o comunitats, l'article 3.2 i l'article 3.3, és a dir, ni tan sols es nomena. Aleshores, però això tampoc és un impediment, és a dir, l'article 1.58 no diu ha de ser una llengua oficial a la Constitució de cada territori, per tant, diguem-ne que és una manca de voluntat política perquè, per aquesta raó precisament, perquè doncs, si no és una llengua d'estat, doncs aleshores s'obri la vera a d'altres llengües i també a alguns països de l'Europa de l'Est que tenen unes minories russòfones molt importants, també poden tenir por a dir, doncs nosaltres també. La diferència, i això crec que sí que m'agradaria comentar, és que cap altra llengua, llevat del frisó, a frisó és a Frísia, a Holanda, cap altra llengua és oficial al seu territori, és a dir, el català és oficial a Catalunya, al País Valencià amb el nom de Valencià, a les Illes Balears, Galícia, la llengua amb Galícia i l'euskera amb Navarra i Euskadi. Cap altra llengua a Europa, per exemple, els russòfons, la minoria russòfona a Estònia, per exemple, no és oficial als territoris de llengua russa. Per tant, només és el frisó a Frísia, és una regió a Holanda, sí que podria demanar-ho, perquè és també oficial aquella regió. Per tant, amb aquest tema, des del punt de vista jurídic, tampoc tindríem cap problema que el cor, digués, jo també vull. El li diré, no, perdona, no ets ni tan sols oficial a Còrsega, no a França, sinó a Còrsega, per tant, no pots demanar-ho. Per tant, tenim tots els elements. I el tema del cost, clar, ens parlen nosaltres del cost, però dius, bueno, mai hem parlat que el maltès, doncs el parlen 400.000 persones.
I també costa 44 milions d'euros, no?
Sí, sí. Efectivament, sí. Els documents s'han de traduir per a 4 persones, per a 4 milions o per a 10 milions de catalans, no, que és el català, de catalanòfons, no de catalans, de catalanòfons.
El veig no especialment optimista, senyor Climent Ferrando.
Quan es tracta de la llengua i de política és molt complex. Aleshores, clar, no són ciències pures, torno a dir, no és qüestió de predicció, però el que tot apunta amb tots els elements que tenim sobre la taula és precisament això, que ara que passa la presidència de la Unió d'Espanya, de la Unió Europea, i ara que ha passat el nomenament de Pedro Sánchez com a president, doncs la meva interpretació és que el tema doncs ja no seria prioritari. Arribarà algun acord, suposo que híbrid, intermig, però crec que plena oficialitat de totes tres Serà molt complex.
La Sara vol fer una pregunta al senyor Climent Ferrando, molt breu, sisplau, Sara.
Sí, Vicent, que no sé si et constava que, de fet, el Partit Socialista, justament perquè veu molt difícil, com bé dius tu, que prosperi aquesta votació, havien activat com una via alternativa, i encara ho continuen intentant, que és la mesa de l'Eurocambra, que voti abans de finals d'any, que es pugui utilitzar com a mínim el català en els plens. No que sigui llengua oficial, que és una via que és molt més difícil i a més llarga aplicació, perquè en el cas de l'irlandès es va trigar 6 anys, no?, en fer-se efectiu aquesta oficialitat, però sí intentar aquesta votació de la mesa del Parlament, tenint present que la presidenta Roberta Metsola, que és del Partit Popular, no n'és favorable, però sí que hi ha 14 vicepresidències, hi ha 5 vots socialistes, un dels verds i un de l'esquerra, i per tant el que necessitarien és una abstenció d'algun membre dels populars conservadors o liberals que estaven els socialistes intentant treballar en això, justament per aconseguir aquesta via intermitja que Vicent, tu ens apuntaves. No sé si et constava que aquesta via està activada com a mínim, que els socialistes ho intenten.
Sí, és a dir, això no tindria res a veure amb l'oficialitat del català.
No, és una altra via.
L'ús del català, efectivament, sí, l'ús del català al Parlament Europeu. És a dir, que és un altre debat, és un altre tema. Tota pedra fa marge, tota pedra fa paret, evidentment. Aleshores és molt millor, i també des del punt de vista simbòlic, que la teva llengua també es pugui utilitzar al Parlament. Ara, són uns debats, no té res a veure amb l'oficialitat. Benvinguda sigui, però seria una mica amb el terme que he dit abans, el terme
híbrid.
Que dic, mira, sí. No et dono tot el pastís, et dono una altra molla, com et vaig donar farà uns 15 anys amb els acords, aquest, el memoràndum de... d'acord amb l'Estat espanyol i institucions de la Unió Europea, però no és l'oficialitat del català. I aleshores, què passaria? Doncs, què fem amb el gallec? Què fem amb el basc? També es poden? No es poden? Clar, és això, continuem afegint-hi capes, però no és l'oficialitat. És a dir, estaríem parlant d'una altra cosa.
I sobretot
d'un interès polític del Partit Socialista, també, perquè ha de salvar els acords. Correcte. Amb l'independentisme per sostenir la legislatura.
No, i que pot justificar-ho. Pot dir, ho hem intentat en diverses ocasions i no ho hem aconseguit.
Sí. Faristol del ple del Parlament, Puigdemont parla en català.
Exacte, ja, aquest és el tema.
Resta...
10:34. Senyor Vicent Climent Ferrando, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una petita pausa i acomiadem ja la tertúlia. Vinga.
Via Lliure amb Xavi Mundó. Bonito planxa volta i volta. Pim-pam. Seitons fregits en un pim-pam.
A Catalunya hi ha més de 50 espècies de peixos que es poden cuinar de manera molt fàcil i deliciosa.
Barat al forn amb verduretes.
Pim-pam. Pim-pam peix. Variat i de qualitat cada dia al teu plat. Operació cofinançada pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aquicultura amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Xas! Aquest Nadal a Ametller Origen tenim tot el que necessites per fer màgia. Una gran varietat d'entrants per anar obrint boca. El brou de Nadal acompanyat d'uns bons galets. Tota la varietat de canelons del Nando Jubany. I de postres, torrons, neules i panetones.
A Ametller Origen, aquest Nadal, tens la màgia a tocar.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Ningú s'ha anat d'aquí sense trobar el seu desig.
Te n'has assabentat? Hi ha un lloc màgic en el qual els desitjos de tot el món es compleixen. Només has de visitar el Corte Inglés i descobrir quin és el teu.
Aquest Nadal descobreix què desitges a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar el meu cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! I a més, Edificar emporta't un obsequi nadalenc per la compra del teu vehicle. Edificar.com.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El primer de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11. Per Nadal, tots tenim un extra d'il·lusió. Entens tu?
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Via Lliure, amb Xavi Mundó.
10:37 minuts, doncs anem acabant.
Anem acabant. Què diuen?
Home!
El Carles es vol quedar més.
Anireu a algun lloc o no? Ara que cap de setmana...
Després d'haver-nos partit el pont per la meitat, ara té la barra de vidre i anem a algun lloc.
Quin final de tertúlia més...
Més tristona, no?
Més tristona.
I ara què? On aneu ara?
Doncs ja està fet, Mundó. Mira.
Ja ho tenim, això,
Sí. L'important, la salut, home. Sí. Clar que sí.
Mentre hi hagi salut.
Mentre hi hagi salut, oi? L'intel·ligència, això d'ara.
Però això de la salut és d'aquí dues setmanes, no? El dia després de la loteria.
Important. Ah,
trucarà Via Lliure.
Ah, sí.
Que encerti la loteria, l'intel·ligència. Aquesta.
Ara, posem allà una màquina. No encerta tantes coses, no té tanta intel·ligència. Doncs
ja ho hem fet, molt bé.
Les 10:38 minuts. Bé, tots ho deixarem aquí. Tot, jo escoltant a Vicent Climent Ferrando pensat tots, doncs ja s'ha acabat.
Necessitem un faristol.
Tenim bastant
magre. Ja està.
I el president Puigdemont,
Puigdemont parlant en català.
Doncs veurem la setmana que ve, l'última oportunitat que no servirà per anar a votar, i llavors ja els belgues que facin el que creguin que han de fer.
I que la via aquesta, la de la mesa de l'Eurocambra, tampoc és fàcil, que has de convèncer l'abstenció d'un popular conservador liberal.
Va passar amb Alejo Vidal Quadras, no?, que va ser l'únic que s'hi va oposar a fer servir l'urbanament, i Turull Viola, que fàcil no és.
No, i a més, què passa? Que si no s'aconsegueix, caurà Sánchez? Faran caure Sánchez pel català a Europa? És evident que no. Doncs pues ja està, puto.
No té pinta que Sánchez hagi de caure per això.
No fa la impressió.
No, la qüestió serà interessant perquè... com amb dues parts salven l'incompliment d'una cosa que es va acordar.
Correcte. Va, 5 minuts, digues, Carles.
Un apunt, puc fer un apunt? Sí, per favor. Els cultivadors de ponsèties i els d'avets.
Què?
M'ha semblat una mica lleig per part dels ponsèties. Compreu ponsèties que són més sostenibles, eh?
Comparat amb els dels avets?
Exacte.
Bueno, és que cadascú ha de tirar cap a casa seva. Tu d'això també ho toques, el tema...
És compatible. I indústria que tenim...
Que te'n vas a Espinelves?
No pas. I tinc un bon amic que m'hi convida, Però dic que ja anirem un altre cap de setmana, perquè aquest és una mica...
Ui.
Llavors què hem de comprar?
Arbre de Nadal natural.
Sí, però no era dolent, això.
Home, no.
Ah, és bo.
Els ancians dels menges de plàstic...
No.
No, i l'arbre de Nadal te'l menges.
Vam fer un tema sobre això.
Són un cultiu.
Vam fer un tema fa anys debatent sobre si era més, diguem-ne, més ecològic una cosa o l'altra, perquè la teoria era que, clar, el de plàstic et durava més anys i llavors no havies de tal. Ens van dir que no hi ha comparació. O sigui, que pots el que vulguis.
És un cultiu.
Exacte, és un cultiu. No és que el vagis d'allà al bosc, allà on...
És cultiu i fan la feina també de fer de tallafocs.
Va,
doncs escolta, nena, 5
minuts
natural.
De les ponsèties també.
Què passa,
al final no hi ha casa que no hi hagi una ponsèta i un arbre. No passarà que perquè posin ponsèta no hi hagi arbre, o perquè hi hagi arbre no hi hagi ponsèta.
No passarà i no passaran. 5 minuts i 3 quarts d'onze del matí. No ho sé, això ja...
No volen marxar.
Un moment, per la gent que s'està despertant ara, mira, ho relligarem tot plegat, va.
Vinga.
Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Ana Salvador, bon dia.
Bon dia.
Que explicarem què ha passat a la tertúlia, però mira, ara que ens ho diu el Carles, fem un cop d'ull a la carretera perquè ahir va ser dia complicat, avui és dia de desplaçaments. També aquest matí al Mercat Medieval de Vic, a la Fira d'Espinelves, anem amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Almo. Molt bon dia, quina és la situació?
Hola, molt bon dia. Doncs cap a la Fira d'Espinelves, de moment, apreciem certa mobilitat, però no hi ha retencions. En aquests moments, dissabte, només tenim 3 retencions, les 3 en concret a la C-17, parlem entre Canovelles i Granollers en sentit Vic, i també entre Tagamanent i la Garriga en el mateix sentit. I en el cas d'aquesta via de la Malla, entre la Malla i Tona, en sentit Ripoll, també hi ha retencions, uns 2-3 quilòmetres aproximadament. És a preveure que hi hagi molta mobilitat aquests dies i, per tant, us demanem, sobretot, que us mantingueu informats si heu de fer llargs viatges i, sobretot, que estigueu atents, no baixeu la guàrdia, tenim un cap de setmana genial per davant, per acabar de disfrutar, i sobretot no mantingueu les distàncies de seguretat, que de vegades anem una mica despistats.
Gràcies.
Això és tot.
Gràcies, Sílvia de l'Amo, fins ara, des del Servei Català de Trànsit. Martí Oliveres, dèiem que havíem d'estar atents perquè era un matí de bastanta boira.
Sí, pendents d'aquests bancs de boira que encara tenim a moltes comarques interiors, sobretot Catalunya Central, al voltant d'Osona, Lluçanès, encara aquests bancs de boira redueixen molt la visibilitat i sobretot mantenen l'ambient molt fred també cap a la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Alta Noia. Per tant, precaució també encara alguns bancs de boira a la zona de les comarques gironines. S'han d'anar trencant d'aquí mitja hora, una hora, potser una mica més. Serà un dia fred en aquestes zones de les comarques interiors i, en canvi, més bonança amb més estones de sol a l'alta muntanya i també a la costa.
Gràcies, Martí. Més enllà del pont, la notícia del dia, aquest acord històric tancat de matinada després de 3 dies de reunions de la Unió Europea per regular la intel·ligència artificial.
Sí, n'hem parlat en temps de tertúlia amb el president de la Fundació Puntcat, Geni Roca, que celebra que Europa hagi sigut pionera en legislar la intel·ligència artificial.
Ara hi ha un marc legal que obliga totes les empreses a que, si volen actuar en el mercat europeu, han de seguir unes condicions. Per exemple, posant a marca d'aigua. Què crec que passarà? Passarà igual, crec, que va passar amb el Reglament General de Protecció de Dades. La normativa aplica només a Europa, però ja que la faig servir, l'aplico a gairebé tot el món. Llavors jo crec que aquí Europa ha tornat a fer una contribució al món.
El perill, segons l'expert, és que en tot aquest temps la intel·ligència artificial avanci tant que faci falta tornar a canviar la llei, sobretot perquè abans d'aprovar-se haurà de passar per una doble verificació que podria fer que algun dels punts no es puguin començar a aplicar fins d'aquí com a mínim un any. Roca ens ha analitzat la lletra petita d'aquesta llei, que deixarà la regulació en mans dels propis estats i que el que farà serà classificar els sistemes d'intel·ligència artificial per nivells de risc. Per exemple, el ChatGPT serà considerat de nivell 2. La llei també estableix sancions a les empreses que s'assaltin les normes i regula la vigilància biomètrica. Això sí, en queden fora els usos militars.
L'actualitat del dia d'avui, que també passa per l'informe sobre el preu que tindria l'oficialitat del català, el basc i el gallec a Europa. L'especialista en política lingüística a Europa, fa només uns minuts, Vicent Climent Ferrando, veu complicat que finalment s'aprovi aquesta oficialitat del català, malgrat que s'hagi fet l'informe.
Climent Ferrando creu que amb cap altra llengua s'han debatut tant els termes econòmics i que, per tant, el debat ja està esbiaixat. A més, creu que els països membres no ho veuen com una prioritat. Per tot plegat, ha explicat el Via Lliure que veu molt difícil que tiri endavant.
Ja hi va haver alguns estats que van comentar, doncs ara mateix no és la primera de les preocupacions que té la Unió Europea, va dir Estònia o Lituània, també Finlàndia va dir, bueno, doncs és un tema que cal tenir més informació. El que es veu, es sembla, per les declaracions polítiques, que serà una mica una cosa bastant complicada, si no impossible.
Climent Ferrando, que també ha recordat que s'acaba ja la presidència d'Espanya al Consell de la Unió Europea i que veu difícil que s'aconsegui aquesta oficialitat després. Recordeu que a partir del gener la presidència serà belga. I per altra banda, Israel dona les gràcies als Estats Units per vetar l'alto el foc a Gaza.
Sí, ho ha dit el ministre d'Exteriors d'Israel, Eli Cohen, a través de Twitter. També ha acusat el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, de donar suport a Hamas. En canvi, els països àrabs han criticat la decisió dels Estats Units. En un comunicat conjunt demanen a Washington que assumeixi responsabilitats. També en la mateixa línia a la Xina, el seu ambaixador a l'ONU, Zhang Jun, diu que estan profundament decepcionats i acusa Washington de tenir una doble vara de mesura.
Gràcies, Sandra Sotillo. Gràcies, Anna Salvador. Fins ara.
Fins ara.
3:15 del matí, ara sí. Sara González, Antonio Baños, Carles Fernández i Banguera. Aneu a Espinalba, si voleu, ara. De moment el trànsit bé, correcte. Cap problema.
Vinga, doncs.
Bon cap de setmana.
Cap de setmana. Ai, que venen els execrables. Ai.
Oh, village sans prétention.
No, encara no em tiris la cinturina, anem a la publicitat, perquè si no, si no estan a l'estudi, em sembla que no podran fer la secció.
Bueno, estan per aquí,
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Fixa't bé en la persona que va al cotxe del costat. Ara mitja cluca els ulls. Oi que té una llum especial? Això és perquè és un il·luminat. I, esclar, quan t'estalvies fins a 300 euros l'any en carburant i en les teves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies de Repsol, se'n nota. I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar. Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
Som a l'era de la intel·ligència artificial. Una revolució privada que converteix les grans tecnològiques en agents geopolítics. Canviarà el món i les nostres vides. I s'hauran de trobar fórmules per regular-la. Vanguardia Dossier analitza l'era de la intel·ligència artificial i l'impacte que tindrà les nostres vides. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Gaudeix amb Lidl de la màgia de Nadal amb els nostres més de 600 productes de Nadal. Bloc de foie gras d'ànec ara per 5,49. T'estalvies un 21%. I un quilo de mandarines per 1,19. T'estalvies un 29%. Lidl, marca la diferència.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
RAC 1. El Dia Lliure i Renfe us porten a Madrid a veure Matilda el Musical. Participeu en el sorteig de 2 packs per 4 persones per anar a Madrid el dissabte 16 de desembre. Optareu a guanyar 4 bitllets d'AVE d'anada i tornada a Barcelona-Madrid i 4 entrades per anar a veure Matilda el Musical. Una experiència màgica i inoblidable al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid en l'últim Nadal en cartellera de l'espectacle que ja han vist més de 250.000 persones. Només heu d'omplir el formulari que trobareu a rac1.cat i a les xarxes socials del Via Lliure. El dissabte 16, vine a veure Matilda el musical a Madrid amb el Via Lliure i Renfe.
RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne. En suivant mon chemin de petit bonhomme.
Hola, Santi Jiménez, bon dia. Que ets una vaca, ara?
Una vaca. Jo et diria, jo et definiria tu amb un altre animal. Jo puc ser una vaca. I tu ets un porc.
Oh! Però què és aquesta salutació? Hola, Malcom Otero, bon dia. Ha pujat al micro, que no se sent res del que dius.
Hola, Bundó.
Puja al micro.
Hola, Bundó. Hola, Bundó.
Ara. Escolta, què, què passa?
Va anar bé per l'Hispània?
Va anar molt bé per l'Hispània, òbviament.
Ets un desgraciat.
Però escolta'm, però què és això d'insultar d'aquesta manera?
El teu no té nom.
Per què?
Sí que té nom, perdona. Luis. Luis Figo. No. Ets el Figo de RAC1.
Però, perdona.
Ens has apunyalat per l'esquena.
Què dieu?
Tu vas fer una entrevista als de l'Hispània.
Una entrevista.
Una entrevista.
Una.
Què passa?
I nosaltres...
A les chefs, a les fantàstiques Paquita i Lolita Rejac, fa un... Sí, no sé, fa un any, un any.
I nosaltres portem un any mencionant-les cada dia.
Mesos de mencions a l'Hispània. Treballant per l'Hispània.
Però a veure...
Treus a l'EGM aquest... Que te l'hem tret entre el Toni García Ramon i nosaltres i resulta...
Què?
Que aneu... I no ens convideu!
Però, un moment. Tu vas anar a Mataró, al programa especial.
Em van avisar d'alguna cosa, a mi? No.
Vam anar al programa especial de Mataró el diumenge passat i vam dir, ja que no ens queda gaire lluny...
Ja, i que estem aquí.
Passem per l'Hispània. I escolti, meravellosos, efectivament.
No ho dubto.
Meravellosos. El Romero i la Marta.
Què? A veure, que he fet unes trucades.
De què?
Aquí a la casa de davant.
Sí. Sí, home.
I ens han promès Hispània cada dia.
Mira, saps que... A més, una cosa molt, molt maca.
I pagaran tots els catalans.
Ens van dir... Exacte, això sí que és una altra cosa, també. Ens van dir que són superoients de programa, que els execrables els encanten.
Moltes gràcies.
El Toni García i tot això, sí, sí, van fer...
molt bé, Sí, que gràcies a això...
Però a veure, que no podem anar a celebrar l'equip, els EGMs, o què?
Perdona, nosaltres...
A l'equip? Nosaltres no som equip.
Bueno, sou... Sí, formeu part de tota la gran família de la...
Som la... Puta, però, escolta,
no. Escolta, a veure.
Aviam, encara sort.
Però una cosa.
Encara sort.
No, però hi ha gent que ens estima.
Sí.
L'audiència ens estima.
Clar, que us estima
l'audiència. No.
Jo també.
Marcel Pellejero.
Pellejero, què li
passa, Marcel? Ens ha portat una bossa plena de coses, de galetes cuètara, de
boldams.
Us ha portat un,
sí, sí, sí,
un lot, a veure. Sí, que ha portat una bossa, de Nadal. La tens allà darrere, eh?
I a més a més...
I ha sigut el lot de Marcel Pellejero pels
exagrables. Exacte, és l'únic lot de Nadal que tindré... Aquest any.
També ens estima Adam.
Suposo que tu no tindràs ni un puto d'any.
A veure, si... Us fa molta il·lusió anar a l'Hispània, no?
Sí.
Pues anem-hi un dia i ja està.
Bueno, però...
Quan... Anem-hi un dia, però, ja està.
Qualsevol dia que tu estiguis allà aparcat amb la moto...
No, perquè... La meva moto no dona per anar a tants restaurants cada dia.
Ja, ja, ja. No, pues també és veritat que Adam ens estima,
sí.
Ens convida al World Padel Tour. Per cert, encara no sé, perquè no està clar les entrades, si això té accés com l'any passat a la zona VIP o no,
bueno.
I ens envia cerveses. Però, amic meu, ni una trucada. Un, estem de camí a l'Hispània.
Escolta, us va bé,
us voleu apuntar...
Escolta'm.
Res... Ets, com deia el Santi, ets el Figo de les zones.
Bueno, sembla molt greu això que esteu fent, aquesta mena d'agressió.
No, estem molt dolguts.
Cancel·lació de Bundó! Cancel·lació pública de Bundó!
Estem molt dolguts.
Esteu dolguts de veritat, és que estan fent unes cares. No, escolta'm, però... Ens quedava a prop de Mataró.
Però tu, realment,
què?
Amb el tipín aquest que s'atacarà...
No.
Si vas només a l'Hispània, al Plat Estrella, que també et poses com el tio Tenazas.
Però, bueno, això m'ho dius a mi, aquest aquí al costat, que està...
Aquest no té un tipín.
Menjant aquí la fruita tot el dia. Bueno, ara la fruita. Bueno, en tot cas, ja parlem amb la gent de l'Hispània, anem-hi un dia. Són molt oients, eh? Vostres, us...
Que... Ens estimen. Gent de l'Espanya, no estimen. Convideu pues que mai, no, que no, mai no. Més el Bundó sense nosaltres.
No, no.
És a dir, rectifico, no convideu mai el Bundó, només a nosaltres.
Bueno, prou, va, que sapigueu que ens van tractar fantàsticament.
Pitu, i
que...
Joan, us estimem.
Ara començareu a recitar els noms de tots els restaurants del país. Bueno, fantàstics. Que, per cert, va coincidir amb la setmana de tot això de les estrelles Michelin, i em sembla que l'Espanya no surt a la guia, que em sembla una vergonya, perquè, vaja...
Perquè n'hem anat nosaltres.
Fantàstics.
No serà perquè nosaltres no ho hem intentat.
No, vosaltres heu fet tot el que heu pogut, efectivament. Bueno, escolta, que hi ha molta gent esperant l'exagrable, que ja fa uns dies, fa una setmaneta que ens va deixar i...
Avui parlarem d'un autèntic malandrín, una persona horrible, però una persona que convidava els seus amics a l'Hispània.
Si tenia l'ocasió.
Avui fem l'express que vam prometre, perquè la gent se'ns està acumulant.
Molt fort, eh? Als finals d'any passa això.
El fred, sí, la gent sí, sí. Ja... Bueno, i aquest ja portava 100 anys, eh?
Sí,
ja.
Aquest ja tocava, sí.
Un tio que passava, evidentment, és Henry Kissinger, que ja vam dir la setmana passada, una persona... Bueno, persona, un ser. Que passava per ser el geni de la política exterior i de la diplomàcia, que té, atenció, el Premi Nobel de la Pau.
Ara, això ens
agrada. Un assassí amb totes les lletres que té el Premi Nobel de la Pau. És que després podríem fer un dia un execrable sense personatge que es digui Premi Nobel de la Pau.
Sí, sí.
I veure la llista de tota la...
Un per un. En salvaríem algun o no?
Ah, jo, potser algun, sí.
Jo crec que algun podríem salvar.
Justet.
Però jo diria que hi ha uns 65-35 d'assassins. Sí, 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 sí. Sí. Quan et donen el Premi Nobel de la Pau...
Normalment...
És que ets un desgraciat. Bueno, a ell li van atribuir al final de la guerra del Vietnam. El que no van tenir en compte és que també la va iniciar.
És una cosa bastant bona, aquest, eh? Va acabar la guerra del Vietnam. Bueno,
va fer una destensió amb la Unió Soviètica, a compte de fer guerres a altres països contra el comunisme, va dir, va, els de la URSS els toquem, però els de Xile, els d'Argentina, els d'Àfrica, els d'Espanya i tal, tots aquests ens els carregarem, vale. També va parlar bé de la Xina. De fet, hi ha una cosa molt curiosa d'aquest home. Aquest home va morir i la majoria de la gent amb dos dits de front va sortir a dir, al final s'ha mort aquest fill de puta. Però va sortir Putin i el president de la República Popular Xina
dient,
ha mort un gran aliado.
Sí. Va ser molt inquietant, això.
Tingues tota molt en compte, amics oients, qui parla bé de vosaltres al vostre funeral.
El dia que us
morir. Jo tinc molt clara la llista de gent que no vull que parli de mi.
I penseu que amb això del Premi Nobel de la Pau li van donar exequo amb ell i el de Vietnam. Perquè semblava que arribaven a la pau en aquell moment. Com que no van aconseguir la pau en aquell moment, el de Vietnam va tornar el premi.
Oh!
Kissinger.
No. Se'l va quedar a casa, eh?
Se'l va quedar a casa.
Home, clar.
Home, sobretot
perquè, el tens.
Perquè aquest premi és pensionat, eh?
Sí, sí, sí.
Això té dineros, eh? Bueno, evidentment no li van tenir en compte tot el suport gairebé. O sigui, tu agafes el mapa de Llatinoamèrica, de sí. Sud-amèrica i Centroamèrica, i tu dius... Digui'm un dictador que no ha estat recolzat per Kissinger. I no et surt ni un, ni un. Això també, a més, va provocar milers de morts a l'Àsia. I, de fet, on li podien haver donat el Premi Nobel de la Pau és a l'Antàrtida.
Per què?
Perquè a l'Antàrtida no viu ningú i no va aconseguir matar ningú. Vale? És un polític que va afavorir polítiques genocides a tot el món, que va fer un món molt, molt pitjor. Com diu l'Obertín en els obituaris
del món.
Diu, aquest home va fer el món millor. No, aquest home va fer el món pitjor. Molt pitjor. Avui li traiem els gons a... Ets Alfred Kissinger!
Kissinger!
Perquè...
És veritat que ets, clar, origen alemany, això.
Hombre!
Oi.
És que la diferència entre Hitler i Kissinger és que un va néixer abans de l'altre.
Ai, vale?
Kissinger! Després ha nominat Henry. Ja no li van dir Heinz.
Ah!
Henry... Alfred Kissinger, més conegut com Henry Kissinger, o simplement com a Kissinger.
Oh! Oktoberfest!
Aquesta alegre cançó tirolesa, que ve?
Aquesta alegre
cançó. No ho sé!
És alegre.
És alegre.
I si veiessis el vídeo...
No. El vídeo està
a veure quin és el vídeo.
El vídeo, no, és una cosa d'un grup...
Ah, perquè...
hi ha un vídeo d'això. Sí, perquè de què que porten uns pantalons que no es portaven ni al Barça de Benables.
Sí.
A aquella època.
De veritat, eh? El que no hi ha aquí són cants tirolesos d'aquells, els yodels, no?
Els yodels no, aquesta hem canviat.
Per què posem aquesta? Pues no ho sé, perquè Heinz era alemany. I el Tirol és Àustria i Itàlia. Però sí. és igual.
Ah, o sigui, no té res a veure amb Àustria.
La cançó està en alemany. I què millor que dos paios amb cara d'ofetada, amb pantalons curts, cantant això a les 11 del matí?
Sí.
Què millor?
Pantalons curts de cuir.
Sí.
I per què porten pantalons curts de cuir als Alps amb el fet que frota allà?
No ho sabem.
És igual. No ho sabem. En fi, Heinz, Alfred... Neix a Baviera...
Que no té res a veure amb això, eh?
Sí, no, sí que té a veure.
Què?
Era soci d'honor del puto Bayern de Múnich.
Ah, amigo.
Per això li agradava el futbol.
Futbol.
Tor. Lewandowski.
Vinga, va.
Bueno, Heinz Alfred neix a Baviera l'any 23 amb una família jueva i als 15, no als 2 o als 3, als 15 anys, a l'any 38, fugint dels nazis, emigra amb la seva família a Nova York.
I diu, jo faré de nazi a Nova York.
Tot i que és d'una família humil, acaba estudiant a Harvard, que tothom sap que és Aravaca.
Estat d'Aravaca.
I es fa professor a Harvard. Tota la vida va tenir accent alemany.
Ah, sí?
Tota la vida, sí.
A la presidència nord-americana també.
També tenia un...
El tio, a la Segona Guerra Mundial, participa i ho fa bastant bé. Parla alemany, això l'afavoreix, perquè com pels de l'ESO els explicarem, la Segona Guerra Mundial, els Estats Units van lluitar contra els alemanys. I aleshores feia falta gent que parlés alemany, i ell parlava alemany. De fet, deien que parlava bastant més bé l'alemany que l'anglès. I és fonamental a les tasques que a la Segona Guerra Mundial, on s'impliquen traducció i intel·ligència, i tejemanejes varios, que és una cosa que ell va fer tota la seva vida. Va guanyar medalles sense trepitjar el front i col·labora en les tasques de desnazificació.
Ah.